Bon dia. Més de 300 persones, segons l'organització, es concentren a Olot per donar el seu suport al poble palestí.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Creiem que ja l'Estat, sigui l'Estat o la Unió Europea, tindrien de posicionar-se i condemnar i que deixin de fer-se els hipòcrites, perquè si una guerra tan clara com Ucrània i tothom es posiciona que Rússia és el dolent i la víctima és Ucrània, pues també aquest és un cas clar que aquí el dolent és Israel i la víctima és Palestina.
Acabem d'escoltar Mari Dramé, membre de la plataforma Garrotxa en Palestina, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Per la seva banda, la CUP Olot denuncia que els governs europeus i els Estats Units estan tolerant i legitimant aquests genocidis. Per la seva banda, des de la plataforma Garrotxa en Palestina, demanen a la Unió Europea que deixi de banda la hipocresia i es posicioni a favor de Palestina. Pel que fa a la part política, la CUP Olot va ser l'únic partit de la ciutat que va assistir en aquesta concentració d'aquest dimecres al vespre. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 19 d'octubre de 2023.
El dia en 4 minuts.
La Garrotxa és la segona comarca de la demarcació de Girona amb millors dades de recollida selectiva. Se situa després del Gironès i tanca la llista de comarques gironines amb un índex superior al 50%. Sant Jaume de Llierca ultima la construcció d'un segon pou al municipi que els permetrà ser més resilients. Segons l'alcalde Jordi Cargol, aquest equipament ha d'estar enllestit d'aquí a poques setmanes. Castellfollit de la Roca es queda sense farmàcia. Es tracta d'un fet temporal i l'Ajuntament ja ha mogut fils per trobar una solució. El dissabte passat, la farmàcia va baixar la persiana després de més de 20 anys donant servei als veïns i veïnes del poble. L'Organització Mundial de la Salut aprova la vacuna d'Ipre contra la Covid-19 i ja es podrà distribuir mercats més enllà d'Europa. Des de la companyia celebra la fita. Avui és el Dia Mundial contra el Càncer de Mama. L'any passat es van diagnosticar 5.497 casos a Catalunya, que corresponen al 30% del total de tumors diagnosticats en dones. 312 alumnes de segon d'ESO seran els protagonistes del Mapa de Ball d'aquest any. Es titularà Celebració i la coreografia va a càrrec de Mario Saez. El Bosc de la Coma, l'Escola Pia, l'Institut Escola Greda i el Cor de Maria són els quatre instituts que hi participen. En esports, gran notícies. La Unió Esportiva Olot arriba a la final de la Copa Catalunya. Per primera vegada a la història, els garrotxins van eliminar l'Europa de segona federació al Nou Sardenya per 0-2 amb gols de Pedro i Terme i ara s'enfrontaran a l'Andorra de segona divisió A. I l'hoquei Olot arrenca la tercera temporada consecutiva a l'hoquei Lliga Plata. Aquest dissabte el conjunt de Jordi Garcia rep l'Ordis Gallec a l'Josep Jou. Des de mitja hora abans es podrà seguir tot plegat en directe a Ràdio Olot.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Pere Aragonès retreu al PP que atiï l'anticatalanisme. Obrim el focus. El president de la Generalitat ha marxat de la Comissió General de les Comunitats Autònomes al Senat sense escoltar les intervencions dels 13 presidents autonòmics del PP aquest dijous al matí. L'explosió d'un patinet destrossa un vagó del metro de Madrid, que també estudia prohibir-los. La línia es va haver de tallar durant 3 hores en tots dos sentits i els bombers van haver d'intervenir per dissipar la gran fumera que s'havia acumulat a l'andana. En l'àmbit internacional, almenys 6 palestins morts a Cisjordània en la vaga general per l'atac a l'Hospital de Gaza. Segons l'autoritat palestina, des de l'inici de la guerra actual han mort 60 palestins, la majoria per trets disparats per soldats i colons israelians. Desenes de palestins en la mateixa línia moren en una nova nit de bombardejos a Gaza. L'ONU reclama una investigació especial per aclarir l'autoria del bombardeig a l'hospital. I WhatsApp permetrà enviar àudios que només es puguin reproduir un cop. En una nova versió que està en fase de proves, les notes de veu es poden enviar amb l'opció d'una sola reproducció per afavorir la privacitat.
Thank you. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui la notícia serà encara la temperatura suau, tot i que baixa una mica i va ser molt, molt alta, 30 graus a la Bisbal d'Empordà, 30 graus també a Espolla, o 30 graus a Torroella de Fluvià, o a la zona de Darnius, Boadella. Altíssimes les temperatures en aquest sector de l'Empordà, de la costa i el prelitoral. En canvi, Ripoll va tenir una mínima de 16, màxima de 23, Vic 16-24 i Olot 17-24. Doncs avui les temperatures quedarien al voltant de 14-15 de mínima, poden baixar lleugerament, i de dia a la zona on va pujar tant ahir es quedarien 2 o 3 graus més baixes. De tota manera, entra vent del sud. Aquest vent del sud farà un gran temporal marítim aquesta tarda. Matí variable, mig ennuvolat, no preveiem pluja. Entre la tarda i el vespre, sí, pot ploure a moltes comarques interiors, no tant o gens cap a l'Alt Empordà i al Baix Empordà. Les pluges podrien ser abundants al Pirineu, Cerdanya, Ripollès. Una bona notícia, poden caure més de 20 o 30 litres per metre quadrat. També cap al nord d'Osona, al Lluçanès, poden caure més de 15 o 20 litres per metre quadrat. Quan pot ploure més, però, serà la nit de dijous a divendres. Per tant, la propera nit, pluges que localment poden sumar 50 litres per metre quadrat a les comarques interiors i, bàsicament, al Pirineu. Això convé a les capçaleres. Al llarg de divendres el temps torna a millorar, tot i algunes pluges matineres, anirà sortint el sol, entra vent de ponent, la temperatura baixarà una mica i a la tarda es pot repetir algun xàfec a l'interior, però ja no tan abundants com la de les properes hores.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 19 d'octubre de 2023 a la sintonia de Ràdio Olot. Avui comencem parlant de les més de 300 persones que, segons l'organització, es van concentrar aquest dimecres al vespre a Olot per donar el seu suport al poble palestí en el conflicte amb Israel. La cúpula denuncia que els governs europeus i els Estats Units estan tolerant i legitimant aquests genocidis. Per la seva banda, des de la plataforma Garrotxa en Palestina, demanen a la Unió Europea que deixi de banda la hipocresia i es posicioni a favor de Palestina. Ens dona més detalls en Guillem Guardiola.
Una presó a l'aire lliure. Així és com ha definit la vida a Palestina Mari Drame, membre de la plataforma Garrotxa en Palestina, que s'ha tornat a reactivar després del conflicte amb Israel. També ha recordat que fa més de 75 anys que el poble palestí està patint i ha lamentat la complicitat de la Unió Europea i els Estats Units. Ho ha fet durant la concentració que ha tingut lloc aquest dimecres al vespre davant l'Ajuntament d'Olot, on s'hi han aplegat més de 300 persones, segons l'organització, reivindicant la fi de la guerra.
Creiem que ja l'Estat, sigui l'Estat o la Unió Europea, tindrien de posicionar-se i condemnar i que deixin de fer-se els hipòcrites, perquè si una guerra tan clara com Ucrània i tothom es posiciona que Rússia és el dolent i la víctima és Ucrània, pues també aquest és un cas clar que aquí el dolent és Israel i la víctima és Palestina.
De la seva banda, la regidora de la Copolot, Sílvia Pagès, ha exigit a la comunitat internacional una mediació immediata per tancar aquest conflicte que està portant unes conseqüències que esgarrifen al món.
Exigim primer que aturin, facin aturar tot aquest esclat de violència i aquests bombardejos i aquests assassinats cap a la població civil palestina, i també exigim doncs, que comencem a treballar en corredors humanitaris per salvar i per poder treure aquesta població de Gaza i que puguin viure en territoris segurs.
Durant el seu discurs, Sílvia Pagès ha assegurat que aquesta no és l'única acció que es farà per donar suport a Palestina. De moment, es preveuen altres activitats, com una xerrada o una altra concentració.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. La Garrotxa és la segona comarca de la demarcació de Girona amb millors dades de recollida selectiva. Se situa després del Gironès i tanca la llista de comarques gironines amb un índex superior al 50%. Des de l'Agència de Residus de Catalunya atribueixen el mèrit al sistema de contenidors tancats. Tot i això, demanen més compromís a les grans ciutats com Olot, Pere o Bac.
L'índex de reciclatge de la Garrotxa va créixer al llarg de l'any 2022 i això va suposar que se situés com a la segona comarca de la demarcació de Girona a un punt per sota del Gironès, pel que fa a recollida selectiva. Des de l'Agència de Residus de Catalunya asseguren que aquest augment es deu al fet que s'hagin començat a implementar sistemes de recollida més eficients com el porta-porta, que la Garrotxa només s'ha incorporat a Besalú, i el sistema de contenidors tancats, que sí s'estén a la resta de la comarca, exceptuant a la capital. L'objectiu de la Unió Europea és assolir un 55% de recollida selectiva abans del 2026. Actualment, el conjunt de la vegueria de Girona se situa en un 47,5% i a la Garrotxa en un 52,44%. Segons el director de l'agència, Isaac Paraire, aquesta dada no augmentarà sense el compromís de les grans ciutats i assenyala directament a Olot.
La característica, però similar també, de les set comarques que formen la vegueria de Girona és que falta els municipis grans. És evident que el Pla de l'Estany no farà el salt fins que Banyoles el faci. O la Garrotxa a Olot.
Paraire assegura que gestionar els residus no és gratis, però assenyala que no ho ha estat mai. Segons ell, una altra cosa és que alguns municipis no hagin aplicat la taxa d'escombraries corresponents i, a més, explica que no existeix una correlació entre augmentar la taxa d'escombraries i aplicar un model d'alta eficiència. Adverteix que no apostar per l'alta eficiència farà que la taxa augmenti en el futur. Tot i això, assenyala que l'aplicació d'un d'aquests models més eficients pot ajudar a contenir la taxa, però mai fer-la més barata. Els resultats de la gestió de residus municipals a la demarcació de Girona s'han presentat aquest dimecres en el balanç anual de l'Agència de Residus de Catalunya.
En matèria urbanística, Sant Jaume de Llierca ultima la construcció d'un segon pou al municipi que els permetrà ser més resilients. Segons l'alcalde Jordi Cargol, aquest equipament ha d'estar enllestit d'aquí a poques setmanes i els permetrà doblar la capacitat de captació d'aigua que té el poble actualment. A més, Cargol diu que en aquest context de sequera, l'Ajuntament ha treballat per optimitzar el consum d'aquest bé tan preuat i això els ha permès, per exemple, no haver de comprar cap cisterna d'aigua externa.
A mitjans de l'any passat, l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca va iniciar la construcció d'un segon pou pel poble. Aquest pou, situat a poc més de 100 metres de l'altre, permetrà que el poble tingui més capacitat de captació d'aigua, una cosa que, segons l'alcalde, Jordi Cargol, en el context de sequera actual, els permetrà estar més tranquils, almenys en aquest aspecte. Ara s'espera que en poques setmanes l'equipament estigui totalment operatiu.
Després d'anar buscant doncs, aquí al nostre municipi diferents opcions, hem, vam fer diferents perforacions, doncs, finalment hem trobat un segon pou, just molt a prop del primer pou que ens està donant doncs, l'aigua, i aquest segon pou doncs, properament, en qüestió de setmanes, doncs, ja el tindrem totalment acabat, en funcionament, i això doncs, ens permetrà doncs, estar més tranquils i serà un oxigen important perquè tindrem gairebé la doble de captació que tenim en aquest moment.
Segons Cargol, aquest estiu ha estat molt diferent de l'anterior. No per l'aigua, ja que fa mesos que no plou el que hauria d'estar plovent, però sí per la gestió que en fan d'aquesta. L'any passat, durant uns mesos, a Sant Jaume van tenir la necessitat de comprar una cisterna d'aigua que aquest any no ha calgut.
Ens hem doncs, gestionat d'una manera molt més resilient i més autònoma. Doncs, la nostra capacitat de captació d'aigua és el que ens n'hem sortit de moment i hem pogut doncs, donar sempre aigua a totes les cases, a totes les fàbriques.
A banda del pou, des de l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca treballen des de fa anys amb la Brutau, un projecte que pretén transformar un complex industrial en espais dedicats al benestar de les persones. Aquest espai havia d'incloure una piscina pública d'abast comarcal, però l'alcalde creu que, amb el context de sequera actual, les prioritats potser han canviat.
I a Castellfollit de la Roca, males notícies, això sí, de manera temporal, perquè el municipi s'ha quedat sense farmàcia. Es tracta, segons el consistori, d'un fet temporal i l'Ajuntament ja ha mogut fils per trobar una solució. El dissabte passat, la farmàcia va baixar la persiana després de més de 20 anys i els veïns, el 30% dels quals són gent gran, s'han quedat sense aquest servei. L'alcalde del poble, Miquel Revert, deixa clar que ningú quedarà desatès i que per això també han contactat amb el Departament de Drets Socials per fer front a aquesta situació.
Radiolot, ara i sempre, som informació.
Adéu a un servei bàsic. És el que viu aquests dies Castellfollit de la Roca després del tancament de la farmàcia del poble. La fins ara farmacèutica del municipi no ha trobat relleu i tanca per motius professionals. L'alcalde de Castellfollit, Miquel Reverter, ha explicat que la situació que viu el poble és temporal i que pot anar d'un mes a dos anys. I mentrestant, creuen que la millor solució és que dos o tres dies a la setmana hi hagi aquest servei de farmaciola per tal de subministrar tot el que necessiten els veïns. Tot i això, aquesta solució encara no està aprovada i fins que no arribi el Vall ha deixat clar que s'asseguraran que no quedi cap veí desatès.
Ens hem posat en contacte amb el Departament de Salut i amb el Departament d'Ordenació Farmacèutica, doncs, per poder, diguéssim, buscar una solució. La solució, diguéssim, més o provisional, diguéssim, perquè recordem que és un tancament temporal, un tancament que diguéssim, pot ser tancada entre un mes i dos anys.
Arran del tancament de la farmàcia de Castellfollit de la Roca, Reverter ha explicat que també han parlat amb el Departament de Drets Socials per tenir cura d'aquelles persones més vulnerables. Amb tot, l'alcalde explica que al poble hi ha una xarxa veïnal que garanteix que no hi hagi problemes en aquest sentit.
Aquest servei es tractaria de que un parell de cops a la setmana o tres, diguéssim, pogués venir a Castellfollit, diguéssim, un farmacèutic o una farmacèutica, diguéssim, a dispensar els medicaments, donant que, doncs, de 900 habitants tenim un 25% de persones majors de 65 anys, per tant, persones, moltes d'elles dependents, algunes inclús amb problemes de mobilitat, no només física, sinó també de mobilitat, diguéssim, per desplaçar-se als pobles, diguéssim, del costat per anar a la farmàcia. Doncs aquest projecte de la farmaciola solucionaria provisionalment el fet que Castellfollit tingués uns serveis mínims en una ubicació que no seria la farmàcia actual i els veïns de Castellfollit poguessin, diguéssim, anar a buscar amb les seves receptes els medicaments que toquen.
Castellfollit de la Roca es queda sense farmàcia moltes dècades després i ara els veïns i les veïnes han d'anar a la farmàcia més propera, que és a Sant Joan les Fonts. Des de l'Ajuntament esperen que sigui un fet temporal i es trobi una solució en les properes setmanes.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Aquest dijous és el Dia Mundial contra el Càncer de Mama. L'any passat es van diagnosticar 5.497 casos a Catalunya, que corresponen al 30% del total de tumors diagnosticats en dones. Experts parlen de la importància del diagnòstic precoç i d'una bona prevenció per poder guanyar la lluita. Ens hem centrat en el testimoni de la cantautora garrotxina Marta Rius, que va escriure un àlbum que explica la seva experiència pas a pas, informa Sílvia Martí.
Avui, 19 d'octubre, se celebra el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, el càncer més freqüent en dones. L'objectiu d'aquesta celebració és conscienciar la societat de la importància de fer un diagnòstic precoç per poder guanyar la lluita contra aquesta malaltia. La cantautora garrotxina Marta Rius va publicar un àlbum que es titula Set i que narra pas a pas la seva experiència des del diagnòstic fins a superar la malaltia. Per a ella, les cançons van ser una ajuda per posar en valor també les coses bones de tot aquest procés. Ho explica Marta Rius, cantautora.
Totes aquestes cançons eren com apunts i sensacions que jo necessitava treure de dins d'alguna manera i a través de la música m'ajudava a mi a organitzar els meus pensaments, les meves emocions, a dir-me coses a mi mateixa que necessitava dir-me. A través de la cançó em resultava més fàcil.
Una de les coses que parla Marta a les seves cançons és la lluita èpica que en diverses ocasions acompanya aquest tipus de càncer. Moltes vegades se senten amb la pressió d'haver de ser fortes i valentes per les pressions socials i realment el més important és passar-lo, sigui de la manera que sigui.
És impossible ser valent 24 hores, 7 dies a la setmana. I hi ha moments que no pots i no passa res i has de poder permetre't dir, doncs avui no puc. Hi ha moments a la vida que has de passar per un túnel i pots passar més dignament o menys, però l'important és passar pel túnel. I si passes plorant, tremolant, no sé, és igual, has passat.
Malgrat haver superat la malaltia, un dels moments més durs és tornar a la vida normal després de tot, sobretot pels canvis que pateixen i perquè moltes vegades tenen por de no encaixar en l'àmbit laboral i social. La gent de l'entorn són un pilar fonamental en tot el procés, però és important també aprendre a demanar ajuda i comptar sobretot amb ajuda professional emocional.
I en matèria de salut, gran notícia perquè l'Organització Mundial de la Salut ha aprovat la vacuna d'Ipre contra la Covid-19 i ja es podrà distribuir a mercats més enllà d'Europa. Des de la companyia celebren la fita i destaquen que la logística i la distribució és més senzilla que d'altres. La vacuna Vivermax ja compta amb totes les aprovacions per ser distribuïda. Natàlia Moreno.
L'Organització Mundial de la Salut ha aprovat la vacuna Vimervax de la farmacèutica biotecnològica catalana Ipre i el medicament ja es pot distribuir més enllà d'Europa. Per aconseguir aquesta aprovació, l'OMS aplica els estàndards internacionals que asseguren que un vaccí és segur i efectiu. A més, es fan reavaluacions, inspeccions, proves específiques, a més d'investigacions periòdiques dins del programa per aconseguir aquesta aprovació. Des d'Ipre es mostren satisfets amb la fita aconseguida i assenyalen que la vacuna Vivermax té unes característiques que la fan més senzilla de distribuir. El motiu és que es tracta d'una vacuna de proteïna recombinant que es conserva entre 2 i 8 graus centígrads. A més, es tracta d'un medicament que està llest per utilitzar i, per tant, no necessita que es reconstrueixi. Això, en definitiva, facilita la feina al personal sanitari encarregat de subministrar el vaccí. Cal recordar que, a més de l'aprovació de l'OMS, la vacuna contra la Covid-19 d'Ipre compta amb l'aprovació d'altres autoritats, com ara l'Agència Europea del Medicament, la Comissió Europea i l'Agència Reguladora de Medicines i Productes Sanitaris del Regne Unit.
I en educació i també en matèria cultural, 312 alumnes de segon d'ESO seran els protagonistes del mapa de ball d'aquest any. Es titularà Celebració i la coreografia va a càrrec de Mario Saez. El Bosc de la Coma, l'Escola Pia, l'Institut Escola Greda i l'Escola Cor de Maria són els 4 instituts que participen en la proposta.
Ahir el Teatre Principal d'Olot va acollir la presentació del mapa de ball d'aquest any que es titula Celebració. El coreògraf d'enguany serà Mario G. Saez i la Marta Mora serà la formadora i encarregada de fer els assajos amb l'alumnat i el professor. L'objectiu principal del projecte és acostar el moviment i la dansa contemporània al públic jove i a la vegada és una eina educativa i una pràctica artística pels alumnes que hi participen. Ho explica Esther Forment, tècnica d'arts escèniques de l'Ajuntament d'Olot.
Una pràctica artística perquè, com sabeu, a la primària i a la secundària no hi ha gaires pràctiques artístiques que puguin fer els alumnes, tot es basa molt teòric. I aquesta és una manera de conèixer des de dintre una pràctica artista que ells mateixos podran fer.
Enguany hi participaran 312 alumnes de segon d'ESO de 4 instituts diferents, el Bosc de la Coma, l'Escola Pia, l'IE Greda i el Cor de Maria. Aquest projecte es treballa durant mesos amb el grup classe en els mateixos centres escolars i després s'acaben unint tots. La proposta es valora de manera molt positiva ja que costa als alumnes a treballar aspectes que no es fan des de cap altra assignatura i a treballar amb una metodologia totalment diferent de la que estan acostumats.
Estan acostumats a estar sentats en una aula a repetir o a memoritzar o a aprendre una sèrie de coses teòriques. I en aquest cas és totalment pràctic, és que tinguin consciència que tenen un cos, que poden transmetre uns sentiments i unes emocions i poden explicar una història a través d'aquest cos, i això és fantàstic.
El resultat final es presentarà durant el mes de gener i serà en aquell moment quan es podrà veure la màgia de barrejar l'alumnat de diferents instituts per aconseguir fer un projecte comú.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dijous de celebració perquè la Unió Esportiva Olot arriba a la final de la Copa Catalunya per primera vegada a la seva història. Els garrotxins van eliminar l'Europa de segona federació al Nou Sardenya per 0-2 amb gols de Pedro i Terme i ara s'enfrontaran a l'Andorra d'Eder Sarabia de segona divisió A per guanyar el títol. El club reivindica que la final es jugui a l'estadi municipal d'Olot, David Planella.
La Unió Esportiva Olot lluitarà per guanyar un títol aquesta temporada. L'equip de Pedro Dòlera es va classificar per la final de la Copa Catalunya en superar l'Europa per 0-2 al Nou Sardenya. El tècnic, que tornava a la que havia estat casa seva, no podia estar més feliç.
Absolutament content i orgullós i bueno, desitjant que avui li haguem tret molts somriures a la gent, que tal com està la vida avui en dia, aquestes coses són donar alegria a la nostra afició, a la ciutat d'Olot. Crec que és algo bueno, que no té preu i avui crec que ho hem pogut fer. Les finals, en aquestes categories, nosaltres, els jugadors no professionals, juguem molt poques. Jugar a la final de la Copa Catalunya és una puta passada. Nosaltres veníem aquí a guanyar, ho hem fet.
I això que davant hi havia un rival d'una categoria superior, l'Europa, quart classificat de segona federació, va ser un obstacle dur de superar, sobretot a la primera meitat, quan els escapulats van tenir més domini territorial i van gaudir d'arribades clares a la porteria de batalla. No van tenir encert i quan el van mantenir el gol va ser anul·lat per fora de joc i l'Olot va colpejar primer. Va ser en la tercera ocasió que va tenir. En les dues anteriors, Forés i Urri havien topat amb el pal, però al minut 41, Pedro del Campo va encetar el marcador. Va ser gràcies a una centrada d'Uri González des de la banda dreta que Urri va prolongar dins l'àrea, que Terme va deixar passar i que Pedro va rematar boca de canó. El migcampista ho va haver de fer dues vegades. A la primera va xutar el ninot, però va acabar marcant i avançant els olotins en el marcador. El gol clau, però, va ser el 0-2. Va arribar només de començar la segona meitat, al minut 3, i va ser obra de Guillem Terme, oportunista a l'àrea petita, per caçar una pilota procedent d'un refús d'un xut de Marc Mas.
El segon gol s'ha matat, crec que inclús la seva afició, que és una afició que apreta fins al final sempre i tal, ja la veia molt apamada i apagada, perquè han vist que eren superiors i els hi costava molt. I, bueno, en fi, supercontent perquè... jugar una final de Catalunya a Olot, ara hem de jugar a casa, vull dir, hem de jugar a Olot i patar el camp i competir contra l'Andorra.
Aquest és el desig de l'Olot, que la final es disputi a l'estadi municipal. El rival serà l'Andorra, de segona divisió A, que també aquest dimecres va superar les semifinals contra l'Hospitalet, 0-1. Dolera creu que els andorrans no posaran cap problema a jugar a Olot, perquè és un camp gran i de gespa natural, i ara la pilota és a la teulada de la Federació Catalana, que haurà de decidir l'escenari. El president de l'Olot, Joan Agustí, reconeix que el club no té gaire bona relació amb la federació, però confia que es complirà el reglament.
Políticament ho tenim malament perquè el president sap que som oposició, que pensem absolutament diferent del que pensa el president i la Junta de la Federació Catalana de Futbol, però bueno, nosaltres reclamarem jugar al camp de l'Olot perquè és lo just i lo reglamentari. El reglament de la Copa Catalunya juga a l'equip a casa de l'equip partit únic i a casa de l'equip d'inferior categoria. L'any passat es va jugar a Badalona i ens toca jugar al camp de l'Olot i somiar, no?
Ara bé, abans de pensar en la final de la Copa Catalunya, que encara no té data, l'Olot se centra en la Lliga i arriba un partidàs. Diumenge a les 5 de la tarda rebrà el líder, l'Hospitalet, a l'estadi municipal, amb la possibilitat de robar-li la primera posició. Si ho aconsegueix, completarà la setmana perfecta.
Doncs veurem on s'acaba disputant aquesta final de la Copa Catalunya, on, recordem, la Unió Esportiva Olot ja ha arribat per primera vegada a la seva història i s'enfrontarà a l'Andorra encara amb data i estadi per confirmar. Ara parlem d'hoquei patins perquè l'hoquei Olot arrenca la tercera temporada consecutiva a l'Hoquei Lliga Plata. Aquest dissabte el conjunt de Jordi Garcia rep l'Ordis Gallec a la pista Josep Jou. Després d'una pretemporada marcada pels bons resultats i les bones sensacions, els olotins volen fer un pas més endavant respecte a les dues anteriors campanyes. Tota la plantilla arriba disponible per aquesta primera jornada del grup nord de la categoria de plata. Torna l'hoquei patins més de 5 mesos després a Olot. L'hoquei Olot comença aquest dissabte el camí a la segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal per tercer any consecutiu. Aquest any i per segon cop seguit, els olotins jugaran al grup nord i s'enfrontaran a rivals de la talla del Vilafranca, Sant Cugat o Vic i contra tres rivals gallecs, entre altres. Precisament el primer rival de l'hoquei Olot aquest dissabte al vespre serà l'Ordes Gallec, un conjunt que disputarà la seva primera temporada a la història de l'hoquei Lliga Plata i que arriba a Olot amb un bloc de jugadors molt joves. Un equip gairebé desconegut pel tècnic de l'hoquei Olot, Jordi Garcia, que tot i així explica en una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió que l'Ordes serà un equip complicat de superar.
Són equips que no els coneixes, que és el primer partit de Lliga, són equips que han, és un equip que ha ascendit aquest any, que tindran la màxima il·lusió com el nostre primer partit que vam fer quan vam ascendir de categoria, per tant, crec que serà molt complicat.
L'hoquei Olot començarà la Lliga sense baixes pel que fa a la plantilla i jugant a casa. Ho fan una pista Josep Jou, on la temporada passada només hi va perdre un dels 11 partits de Lliga. Garcia remarca que un dels objectius d'aquest curs és que l'equip es faci fora a casa.
Nosaltres el que volem és fer-nos molt forts, perquè si guanyes els partits de casa, si puntues a casa, crec que tens molt de guanyat, primer de tot per la permanència i després per poder mirar o aspirar a alguna cosa més. Per això anem partit a partit, anem a veure el primer partit a casa contra l'Ordes i a partir d'aquí ja veurem.
L'hoquei Olot Ordes es disputarà aquest dissabte a 7:45 del vespre a la pista Josep Jou. Abans del partit es repartiran dolços entre el públic assistent i al descans actuarà la colla castellera dels Xerrics d'Olot. Tot plegat es podrà seguir en directe des de les 7 de la tarda a la sintonia de Ràdio Olot. Bueno, va, ja hi tornem a ser. Qui ens ho havia de dir, eh? Tercera temporada de l'Hoquei Olot a l'Hoquei Lliga Plata. Ja en teniu ganes, oi? Deixa'm a veure com ho té l'Anna Prat, que segur que també en té ganes.
Hosti, Roger, no em matis, però no podré venir. No podré venir dissabte perquè vaig de casament, un casament que, a més, és d'abans de la pandèmia, o sigui, va 3 anys i mig que l'estem esperant. Em sap molt de greu, però t'hauràs de buscar algú altre.
Doncs ja comencem bé, oients a Ràdio Olot. I ara què? Hauré de trobar algú.
Tranquil, Roger. Aquest dissabte passaré de la banqueta a la pista.
Torna l'Hoquei Olot a Ràdio Olot. Aquest dissabte a partir de 8:15 del vespre, Hoquei Olot Ordes. Primera jornada del grup nord de l'Hoquei Lliga Plata a la pista Josep Jou. Des de mitja hora abans, en directe a Ràdio Olot, amb Roger Isern, Guillem Guardiola i els comentaris tècnics de Miqui Ràfols. L'Hoquei torna a Ràdio Olot.
Doncs no ens enganyarem, oients de Ràdio Olot, hi havia moltes i moltes ganes de que tornés l'Hoquei Olot, i en aquest cas l'Hoquei Olot a Ràdio Olot, amb una tripleta gens habitual, però esperem fer-vos gaudir de l'Hoquei Olot Ordes a partir d'aquest dissabte amb una mitja hora de prèvia i amb moltes sorpreses, i des de 7:45 amb el partit en directe. Que acabin de passar un molt bon dia, així tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 19 d'octubre de 2023. Més informació, com sempre, al portal web garrotxadigital.cat i a les seves xarxes socials. Adeu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.